Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat viurà un Nadal amb més de 300 activitats entre l'1 de desembre i el 5 de gener. Després de l'edició passada en què l'Ajuntament va retallar 150 propostes i gairebé 500.000 d'euros del pressupost per activitats nadalenques a causa de la situació de dèficit, el programa d'enguany s'amplia amb el protagonisme destacat de les entitats. I és que en el disseny de les activitats de Nadal hi participen més d'una seixantena. Com a novetat, destaca el retorn del campament reial que se celebrarà al claustre del monestir el 2, 3 i 4 de gener. Tot plegat donarà el tret de sortida aquest divendres amb l'encesa de llums i l'obertura de la Fira de Nadal. Una desena d'entitats i l'EMD fan possible les activitats de Nadal a Vall d'Oreig que s'inicien aquest divendres amb l'encesa de llums. Esports, concerts i activitats infantils configuren un programa amb la cavalcada de Reis com a plat fort. La visita de Ses Majestats té com a novetat el lloc de l'entrega de cartes, l'embalat de Nadal. L'EMD ha dissenyat un programa d'actes amb un marcat accent participatiu de les entitats. Segons el president de Vall d'Oreig, Juanjo Cortés, la col·laboració del teixit associatiu reforça la identitat del Nadal al territori. I el Nadal arriba a Sant Cugat aquest divendres amb una gran festa. Tallers infantils i dues cercaviles de la llum amb les bandes de música de l'Escola Fusió i de l'Escola Municipal de Sant Cugat seran els encarregats de portar la màgia nadalenca a la ciutat. Tot i això, el plat fort arribarà amb l'encesa de les llums a 6:45 a la plaça d'Octavià. Vall d'Oreig, per la seva banda, també donarà la benvinguda al Nadal aquest divendres amb un seguit d'activitats familiars que començaran a partir de les 5. I el Quinto de Nadal se celebrarà del 25 al 29 de desembre al Pavelló 2 de la Rambla del Celler. La cita nadalenca repeteix per segona edició consecutiva a l'equipament esportiu i s'allargarà durant 5 dies. El 27 de desembre l'horari de l'activitat serà de les 7 de la tarda a 11:15, perquè després hi haurà la festa amb les entitats de cultura popular i tradicional. D'altra banda, el 29 de desembre se celebrarà el Quinto Infantil, de les 5 a les 7 de la tarda, que el Temerari és l'organitzador del Quinto de Nadal. El Quinto va començar el seu camí el 2002 al Nadal de l'Embalat. Després d'un canvi puntual el 2007, la iniciativa va marxar a la seu del Club Muntanyenc i llavors a la plaça de Barcelona.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Sant Cugat Comerç compta des de mitjans de novembre amb una nova junta directiva. Jaume Buscallà, del grup Sisquella, presideix el nou equip de treball que pren el relleu a l'equip encapçalat per Aida Fernández des de 2016. Avui ens acompanya la primera entrevista que fem al Faves Contades. Jaume Buscallà. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
A que mai no t'havien canviat el cognom així?
No, però no tinc cap problema, eh? Vull dir que no me l'havien canviat mai directament.
Adela Burgos, gerent de Sant Cugat Comerç, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, doncs fa poquíssim que has estat nomenat president d'aquesta nova junta de Sant Cugat Comerç. No sé si t'ha donat temps a fer gaire cosa en aquests pocs dies que portes.
Bé, la veritat és que tampoc que era un territori desconegut, perquè en la darrera junta, amb uns quants que també formem la nova, ja hi havíem o participat d'activament des del primer dia o bé incorporats a poc a poc. Per tant, bé, coneixíem i ja sabíem moltes de les coses que hi havien programades i l'activitat que hi havia, però també és veritat que prens contacte i iniciem un nou projecte, no? Es va renovar la junta i per tant tots plegats és el moment de més enllà de les idees que teníem inicialment de programar i de repartir-nos feina, sí.
I què defineix aquesta nova junta directiva?
La veritat és que hem aconseguit fer un equip que és molt, jo crec que és molt representatiu de la ciutat, perquè té tots els sectors. També jo crec que territorialment està molt, molt, molt repartida i fins i tot està, m'atreviria a dir, que de perfils personals i edats. Repassant ràpidament, tenim, per exemple, a SACUM, la Marta Tovella, el sector de la decoració i, a més, històric de la ciutat i centre. Tenim a l'Ivan Alós, que és de Mans de Sant, això és Collfabà. També tenim el Martí, de Pleniluni, musical, això és Avinguda Cerdanyola, i a més és un perfil d'entitat i d'empresa molt, molt, molt arrelada socialment, que també és Aula de So, etc. La Aida Fernández, que m'agrada molt que continuï, perquè era la presidenta, però continua, i és un tipus de comerç que era el de les coses per nens, el que anomenem moltes vegades malament xutxeries i coses d'aquest tipus, però que ho té molt, 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 molt portat. Tenim a Sílvia Manzana, sector moda, jo mateix, hi ha de tot, el Josep Cernuda, que és restauració, i a més també solmania, i bé, la veritat és que em deixo algú?
Sí, mira, l'Àlex Castellarnau.
Home, per favor, l'Àlex Castellarnau.
Home, el tens de tresorer, que és important.
Em dirà com pot ser que m'oblidis després de la responsabilitat que m'has donat, que no és poca. A l'Àlex Castellarnau, efectivament, que a més, a part de tenir la llibreria, bueno, el Rerrit, també està molt ficat amb entitats de la ciutat. Edats, territori, jo per mi la veritat és que estic
molt
content.
I Jaume Sagarra.
Jaume Sagarra, que també forma part de l'antiga junta, i que és sector alimentació i històric de la ciutat. És a dir, jo crec que més no es pot demanar de la implicació i dels perfils i les ganes que tenen.
Quin diries que és l'estat de salut del comerç local de Sant Cugat? Ara mateix, O sigui, diagnòstic.
L'estat de salut de tot el comerç local jo crec que és bo. Molt bo, molt preparat, i a més el comerç local té un perfil de comerciant, d'empresari, en definitiva, que no actua per inèrcia ni tampoc sense pensar ben bé el que fa. quan ha pres la decisió d'obrir i de donar continuïtat a la seva activitat, ho fa realment sent capaç de saber què és el que la ciutat demana, de conèixer el Sant Cugatenc, de veure quins són els reptes, i per tant això ja fa que d'entrada, que és la figura important, el comerciant està preparat i sobretot sap que, quins són els seus reptes, però com pot assumir-los. Sí, sí, sí.
Parlem del full de ruta i comencem per les prioritats. Quines creus que són les prioritats que heu d'abordar?
L'associació jo crec que té un principal repte que ja l'estava portant a terme, que és créixer, que és ser encara més representatiu a la ciutat. Penso que té molts socis, ja en tenia molts comparats amb altres ciutats, està en la línia, però és veritat que pot créixer encara més perquè jo me n'adono que realment el comerciant no associat és molt sensible també a ser-ho. És a dir, no tenim un perfil de comerciant que obvia l'activitat de l'associació o veu que no és interessant, al contrari. I per tant hem de saber encara ser més representatius i créixer com a entitat, perquè ho tenim bé, perquè el comerciant, ja et dic, és sensible a fer-ho. No hem d'anar a convèncer d'algú que no coneix. El que passa és que hem d'acabar de donar-li aquest impuls per créixer. Aquest és un dels primers, per no dir el primer objectiu, encara més força i més representatiu, perquè no deixa de ser una entitat, una associació que agrupa els comerciants que voluntàriament s'hi adhereixen. L'altre tema que tenim és replantejar, revisar, veure ben bé totes les activitats que tenen que veure amb la dinamització de la ciutat, del comerç i de la ciutat, que en definitiva són dues coses que van absolutament juntes. I ens queda una tercera que jo també crec que és important, que és redefinir o encara estrenyar més la col·laboració i el treball que tenim amb l'Ajuntament. Crec que aquí hi ha deures a fer, crec que hi ha molta activitat encara per tancar i sobretot reconèixer-nos mútuament com uns espais que cadascú té el seu, però que els dos volen el mateix, que és que en aquest cas el comerç i la ciutat vagi encara millor, i aquí tenim feina a fer encara.
Molta?
Bueno, jo crec que l'Ajuntament ha d'entendre, i no solament amb el comerç, sinó en general a la ciutat, que perquè les coses siguin representatives, funcionin i de veritat connectin amb la ciutat, no cal que les facin ells totes. És a dir, fins i tot està és millor i crec que és més pràctic que qui les porti sigui qui coneix de veritat allò. Aleshores, crec que en aquest sentit ha de ser encara més el treball més intens perquè se n'adonin que qui coneix, per exemple, el comerç, qui és comerciant, sabrà millor com fer les coses pel comerç. I en aquest cas necessitem encara treballar millor, amb una col·laboració més estreta i que els espais siguin compartits però més reconeguts.
Està clar quin és el full de ruta, està clar què és el que voleu aconseguir. Ara falta saber com es farà això.
Amb els recursos que tenim podem fer moltes coses. La veritat és que els recursos que té l'associació venen bàsicament de les quotes dels seus associats en tema econòmic. És veritat que aquí necessitem, com et deia, que hi hagin moltes coses més, que l'Ajuntament funcionin bé amb nosaltres. I després l'altre punt més a favor que tenim és que qui lidera i els comerciants, ja ens en vam adonar el dia de l'assemblea, que van venir molts, són molt sensibles a aportar idees. No ens dedicarem només amb la Junta, sinó que, a més, farem grups de treball incorporant els comerciants, que segur que poden fer més per com fer-ho. També penso que és un bon moment per tenir més col·laboracions amb altres entitats més supramunicipals o més patronals, que estan molt interessades, digue-li Cambra, digue-li CECOT, Patronat de Comerç, etc., amb els que encara hi podem treballar més per poder fer les coses millor.
I en aquesta revisió que voleu fer, o repensar algunes de les activitats que s'estaven fent fins ara, citaré, per exemple, un parell o tres. Així emblemàtiques, la Nit en Blanc, el Forestox, i després una gala que es feia, que hi havia intenció de recuperar i que no sé si seguiu en aquesta línia.
Segurament sí, és un dels temes que hem de plantejar, perquè a més de que és dona visibilitat, permet fer reconeixement, permet que la gent hi participi més, permet també que grans comerços tinguin l'oportunitat de col·laborar i implicar-se més amb l'entitat. No li veig cap punt negatiu a les gales que tenen que veure amb el comerç. Segur que la podem planificar i, a més, forma part del que nosaltres volem també. Les activitats que tenim programades amb tota seguretat continuaran, no crec que en canviï cap, és més, alguna més hem d'incorporar, i un altre dels objectius també és que hi hagi més col·laboració entre comerços, que no només sigui el comerç fent coses per la ciutat, sinó que jugui a favor del propi associat, que això és molt, molt, molt important, però les activitats programades, evidentment, continuaran i segurament redefinides i amb més, i amb més força. També tota la sèrie de serveis que dona l'associació continuarà donant-los i esperem incrementar-los més perquè el soci també vegi que realment encara és més útil. Sí.
Mm-hmm. Estem a les portes d'una de les campanyes més importants per al comerç en general i per al comerç local també, per suposat. Estem parlant de la campanya de Nadal. No sé si teniu previst alguna cosa especial. Podem avançar algunes de les accions que teniu pensades fer, Adela?
Doncs a veure, com, sí, per suposat, com cada any el que fem des de l'associació és decorar els establiments associats amb unes llums diferents per donar una miqueta de caliu als carrers. Això ja s'ha començat a fer i està a punt d'acabar la instal·lació. Per una altra banda, aquest any, com a novetat, fem un calendari d'advent. Començarà el dia 1 de desembre i acabarà el dia 24. I en aquest calendari, cada dia, un comerç regalarà o una experiència o un obsequi directament als compradors que utilitzin la targeta Sant Cugat a la butxaca. Tot això es farà a través de xarxes socials. Cada dia sortirà a l'Instagram de Sant Cugat Comerç la fotografia del premi que poden obtenir i després sortiran els premiats perquè puguin anar a recollir i conèixer també el comerç que toqui. Per una altra banda,
quants comerços hi participen? Perdona, Adela.
Participen 25.
En aquesta
campanya. Cada dia un comerç.
Campanya, sí?
Exacte. Per una altra banda, tenim, com anys anteriors, la xocolatada de la cantada de Nadales. Sempre la fèiem a la plaça Barcelona. Eren aproximadament uns 600 nens que venen a prendre la xocolata després de cantar en diferents establiments associats. Però aquest any tenim la novetat de que farem també una altra xocolatada. Bueno, la de la plaça Barcelona serà el dia 17 de desembre. I tenim com a novetat que també farem una nova xocolatada a l'Avinguda Cerdanyola el dia 13 de desembre. I també està previst que vinguin els nens que canten per aquella zona i seran aproximadament uns 100 nens i nenes, i això també és una novetat. Per una altra banda, tenim el trenet de Sant Cugat, que col·laborem amb l'Ajuntament. El trenet es fa des del 2012 i la veritat és que és una activitat que sempre ha agradat molt a nens, nenes i pares i continua funcionant igual de bé. S'aconseguirà poder pujar al trenet només fent una compra a qualsevol establiment i que portin el tiquet de 5 euros, o sigui que la majoria de gent podrà pujar al trenet. I també tenim estem intentant una col·laboració amb Telparc, que són els aparcaments de la ciutat. Això no vull avançar-ho perquè encara estem parlant, per a veure si aconseguim que els ciutadans puguin aparcar fàcilment al centre i obtenir avantatges. Però això, fins que no concretem, tampoc no vull avançar-ho. I per una altra banda, des de Sant Cugat Comerç hem demanat també que el dia 21 de desembre, per primera vegada, els comerços puguin obrir fins les 11 de la nit perquè el Pare Noel i els Reis tinguin també temps de poder anar a buscar els regals dels nens més tranquil·lament. Llavors, és una prova pilot, si això funciona, anys posteriors ho continuarem fent. I això, aquestes són les novetats que tenim.
Jaume, aquest Nadal serà un punt d'inflexió per veure una mica cap a on va Sant Cugat Comerç? Ho dic perquè l'Adela ens ha comentat que hi haurà novetats, però potser amb totes aquestes idees que teniu, aquesta energia renovada, doncs potser teniu més novetats.
La veritat
és perquè és una campanya important.
Sí, sí, sí. Tot el que comenta l'Adela que està programat, evidentment hi ha moltes coses ja que, com deies, fa molt pocs dies que estem com a junta, tot i que ja participaven de l'anterior alguns, per tant, tot això ja ho havíem debatut i, a més, ja teníem més o menys previst aquests temes. Programar coses noves més enllà d'això, difícil perquè ens agafa que ho hem fet una mica abans, que ja ho vam fer, o poc més, sobretot perquè demana de col·laborar amb moltes altres, per exemple, l'Ajuntament, no? Però sí que ens servirà per veure exactament quines altres coses podem canviar o no canviar. Per què? Perquè és molt més fàcil, malgrat el comerciant va molt de bòlit, com ha de ser aquests dies, sí que també és una bona oportunitat per trobar-nos i per veure i prendre nota de totes les coses que potser es poden fer encara millor o diferents. És el millor test, el Nadal, sens dubte.
Bé, doncs ja comença a caminar aquesta nova junta de Sant Cugat Comerç. Té molta feina per endavant, perquè també té moltes ganes de reactivar i renovar tot aquest sector. I agraïm moltíssim al Jaume Buscallà, que avui ens ha acompanyat en aquest espai que té Sant Cugat Comerç un cop al mes. A l'Adela i al Jaume els agraïm moltíssim la visita. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Bon dia.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar. Tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
La música que vols a Jukebox.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya torna a passar avui per la secció de Patrimoni del Faves Comptades. Com ja m'ha explicat en altres ocasions, tots els béns mobles que formen part del patrimoni del nostre país tenen a Valldoreix un espai reservat per la seva restauració. I avui ens acompanya el Pere Rovira, que és coordinador de pintura mural i escultura en pedra del Centre de Restauracions de Béns Mobles de Catalunya. Pere, benvingut.
Gràcies, encantat de ser aquí amb vosaltres.
Pràcticament tota una vida, no?, al centre de restauració. Quants anys fa que hi treballes?
Doncs pues mira, des que vaig acabar la carrera, que vaig fer les primeres pràctiques i una beca, l'any 88. Llavors, és a dir, com a plantilla, entro que l'any 96. I de l'any 96 fins ara.
Per tant, avui ens parlaràs de la teva tasca, de la teva especialitat, que hem comentat, és la pintura mural i l'escultura amb pedra. Em deies, com els metges tenim especialitats. I tu per què et vas especialitzar en això?
Bé, suposo que quan estudies toques tots els materials i tots els temes. Llavors els estudiadors ens hem anat especialitzant per suports. Hi ha els suports de fusta, hi ha els suports de tela, hi ha els suports de pedra, etc, etc. I també les tècniques pictòriques, com la pintura mural. Llavors, jo ja des de sempre m'agradava molt la pintura mural, com a treball, no?, de feina in situ, a les esglésies, als edificis històrics, tot això. I de mica en mica, doncs, la mateixa feina que portàvem al centre es va conduir a tots plegats anant-nos especialitzant. I una mica com els metges, perquè no deixem de ser els metges dels objectes, no?, en certa
manera. Clar, perquè heu de fer diagnòstic.
Exacte, hem de fer un diagnòstic i hem de trobar un remei. La gran diferència que tenim amb els pacients dels metges és que els nostres pacients, diguem-ho així, volem que visquin eternament. Perquè el metge, ens agradi o no ens agradi, sap més o menys la nostra finitud. Però, en canvi, els objectes, sobretot els que tenen un valor històric, volem que durin molts anys. I llavors això també és una problemàtica.
Explica'ns una mica quins han estat els últims treballs que has fet. De què t'has encarregat últimament?
Ara, darrerament, hem fet una feina molt important, que és la de la restauració del Sol Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Que és la recuperació de tota la capella que hi havia a dins del Palau de la Generalitat, que estava una mica oblidada i que portava oblidada. Quedava una mica, diguéssim, poc difusa amb totes les pintures que es havien col·locat durant l'època de la dictadura de Primo de Rivera. I que cap govern, fins que va arribar el president Torra, va poder eliminar. I ha sigut ara, darrerament, ja amb el president Aragonès, doncs, que es va poder retirar totes les pintures aquestes que exaltaven, no, la dictadura, i deixar el Saló Sant Jordi en la seva essència renaixentista, una arquitectura feta per l'arquitecte Pere Blai, un home importantíssim a la història de l'arquitectura a Catalunya.
Normalment, la pintura mural, imagino que la tracteu in situ, al lloc en qüestió, però en el cas de l'escultura és possible que la porteu al centre de restauració, no?
Depèn. Hi ha escultures, i com també hi ha pintures, que també poden venir al centre de restauració. Normalment treballem in situ, això és veritat. Per exemple, una portalada d'un edifici, com la portalada aquí al monestir de Sant Cugat, o el claustre mateix, doncs hem d'anar in situ a fer-ho. Les pintures murals que estan in situ, evidentment que també hem d'anar a fer in situ. Però ara us posaré un exemple que també hem treballat darrerament, que és les pintures de Sant Climent de Taüll, no?, i de Santa Maria de Taüll, no?, que estem dins el 900 aniversari de la consagració de les esglésies de Taüll, i arrel d'aquesta intervenció es va restaurar una pintura que es havia arrencat de Santa Maria, es va restaurar al centre de restauració, i ara l'hem tornat a Santa Maria de Taüll. Vull dir que és un exemple de pintura mural que s'ha arrencat, que s'ha restaurat i s'ha tornat al seu lloc d'origen, perquè normalment aquestes pintures arrencades i traspassades les trobem en museus, com per exemple la magnífica col·lecció que té el MNAC a Barcelona.
Una de les teves especialitats són els grafitis. Els hem de considerar obres artístiques?
Bé, el grafiti és una no sé si diu especialitat, però és una part de la pintura mural que té una doble dicotomia, o té una dicotomia.
Hi ha un debat aquí, no?
Sí, perquè hi ha el grafiti, a nivell de restauració no ens hi trobem poques vegades, perquè per un cantó volem conservar-lo amb aquells grafitis que han estat buscats expressament i que s'han generat en una paret d'un edifici o d'una mitgera de qualsevol cosa de la ciutat per fer-hi una decoració. Per un cantó volem conservar, per l'altre cantó volem eliminar, sobretot aquells grafits de caràcter vandàlic, aquelles firmes, aquelles guixades que fan en edificis històrics i que volem eliminar. Llavors té aquesta dicotomia una raresa dins del món de la conservació i la restauració, que hem de saber com conservar-lo, però també hem de saber com eliminar-lo sense agredir el monument, fer-ho en condicions adequades.
Digue'm algun grafiti que ens serveixi ara per posar un exemple d'un grafiti que es pugui conservar.
Aquí a la ciutat de Sant Cugat no en tenim molts. Hi ha ciutats que tenen, Barcelona, les grans capitals, tenen murals pagats expressament. Aquí a Sant Cugat, si fem una mica de recorregut, tenim els murals que hi ha al costat de l'Ajuntament, a la plaça, a la rotonda que hi ha l'aparcament del bus, allà hi ha uns murals fets expressament. Com també allà al mercat de Torreblanca, i també que hi ha uns grafitis que es van fer expressament, jo crec que promocionats per l'Ajuntament, no sabem bé per qui. Llavors, aquests són murals que pretenen decorar la ciutat, a més, estan donant una informació, en aquest cas, tota una sèrie no me'n recordo ben bé quina propaganda es feien o què volien... Em sembla que era una qüestió de gènere, això sí, no? Que explicaven, de diferents maneres, però era una manera decorativa d'emplenar un espai públic per no tenir una paret llisa. I per altre cantó tenim els grafits vandàlics que tantes vegades es fan a les parets del monestir, per exemple, no? Amb un esprai que sol ser l'habitual o en cases de particulars. Clar, si això es fa amb una pilona d'una autopista, un grafiti d'aquests doncs no hi ha cap problema, però quan es fa un monument històric tenim un problema, perquè l'hem de saber retirar sense agredir el monument.
Exacte. Ara anirem al fons de la qüestió, és a dir, aquells que són grafitis fets amb mala intenció, amb mala bava, per dir-ho ràpidament, i que poden causar un perjudici en l'obra en qüestió. Però si parlem d'aquest grafiti que és agradable de veure a la ciutat, que està ben fet, que decora, que té una intenció, que explica doncs una història o un missatge, creus que es promociona prou o falta encara una mica d'entesa entre les administracions de qualsevol àmbit, les administracions, per promocionar que allò es pugui fer en espais aptes, no? Sí, per aquell tipus de pintura?
Mira, cada cop més, arreu del món, s'està promocionant el que en diem l'art urbà. Entre ells, tot el que és el món del grafiti, tot allò que representa. Ja no parlem de grafitis fets només amb esprai, estem parlant ja de murals que es fan amb pintura i tot això. Mm-hmm. L'exemple a Catalunya paradigmàtic, tenim la ciutat de Penelles, que cada any organitza un festival de grafitis, que es diu Gargard. I venen grafiters de tot el món, de reconeixement, a pintar les parets d'aquella ciutat, que no és una ciutat que no tingui gaire res, però es fa aquest festival. I aquí a Sant Cugat, jo no crec expressament que s'hagi promocionat encara un festival d'aquestes característiques, sí que hi ha tot un ventall de professionals que es dediquen a això i que volten arreu del món i que fan murals magnífics. Ara, això sí, també s'ha de tenir en compte que aquests murals tenen una problemàtica perquè el fet d'estar a l'exterior, a l'intemperi 24 hores, també tenen un procés de degradació més important. I són moltes vegades, per no dir impossible, que durin molts anys.
Són efímers.
Són efímers. Clar, a Barcelona tenim l'exemple del mural que va fer Keith Haring abans dels Jocs Olímpics, que ho devia fer l'any 89-90, i que es va perdre en la remodelació de tot el que era allà al barri del Raval i tot això. Va fer un mural allà i es va conservar, si més no, la plantilla, no? Però vull dir que a Barcelona han passat muralistes de categoria, com és el cas del Keith Haring i d'altres muralistes, o d'en Banksy mateix, que és el que està de moda ara, i que totes les ciutats volen tenir un Banksy per poder promocionar una mica la seva oferta, diguéssim, cultural. No?
Creus que si es reservessin espais públics precisament per fer aquest tipus de pintura urbana, aquests grafitis, potser ens estalviaríem els vandàlics o això és complicat?
Mira, en el món del grafiter professional, diguem-ho així, o que té una sensibilitat envers el grafiti, mai trepitjarà el grafiti d'un altre. Mai. Sempre buscarà una altra zona per fer-ho i respectarà el moment històric. El que fa el grafiti, el tag, la signatura, que allò, un acte vandàlic per denunciar qualsevol cosa, o per ficar tonteries, o senzillament per ficar una firma, no mira tot això, no té en compte això. Tal li és que sigui la paret d'un edifici, una pilona d'autopista, o sigui la portalada del monestir de Sant Cugat. Tal li és.
Ja que parlem del monestir de Sant Cugat, fa un parell d'anys es van veure diverses pintades de grafitis que, tot això com s'esborra, com s'elimina i com es fa de manera que perjudiqui el mínim possible no? A la peça en qüestió.
Clar. És una feina que quan de fer professionals conservadors restauradors especialitzats en aquest tipus de pintura, perquè no pot fer qualsevol. Perquè eliminar un grafiti de qualsevol superfície pot ser molt fàcil i molt ràpid. El que passa que agradeixes molt la pedra que hi ha sota. En el cas del monestir té un tipus de pedra sorrenca, delicada, que requereix uns tipus de tractaments que només els pot fer un especialista en pintura mural. Són procediments molt més llargs, que duren més dies, més costosos, però que al final respecten el monument. Val a dir que un grafiti que es fa en 3 segons, retirar-lo pot costar diverses setmanes.
I quin és el procediment? És a dir, com actueu? Un cop detecteu, m'imagino que rebeu un avís, sí, una notificació, un informe que hi ha hagut doncs, uns grafitis sobre un monument, el que sigui. I m'imagino que també després l'actuació en funció del tipus de material. No és
exacte
el mateix que actuar sobre una pedra, no?
Sí, sí.
O sobre, no sé, un ferro,
sí, sí,
forjat.
O grafiti no té mides. Quan ho fas amb esprai, totes les superfícies són bones. Inclús a vegades interfereix un mateix grafiti, interfereix en diverses superfícies de pedra, ferro, metall, vidre i tot el que sigui. I fusta.
Doncs expliquem una mica el procediment.
En el, sí, cas, el primer que hem de... quan s'ha detectat que hi ha hagut un grafiti o que ens han avisat, ja sigui l'Urbana o els Mossos d'Esquadra o inclús a vegades via judicial, doncs, o els mateixos ajuntaments, el que fem és, primer, sobretot, veure la magnitud d'això i la superfície on s'ha fet. Llavors, segons el tipus de pedra que és, el cas del monestir, la tenim molt estudiada, sabem com és, i llavors el tipus de material que s'ha ficat. No és el mateix fer-ho amb un esprai que només són resines acrílics que fer-ho amb una pintura plàstica o fer una guixada amb un llapis, que també passa, o amb altres tipus de materials. Vull dir que o a vegades, que també passa molt, és agafar un pot de pintura i llançar-lo directament allà, o com va passar ara fa uns anys al Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume, doncs que en una manifestació els manifestants van tirar sang de bou, i la van esquitxar tota la paret de la façana i es va eliminar. Llavors, clar, és molt important conèixer el tipus de material, perquè segons el tipus de material que sigui, farem un procediment un altre. És la relació entre el material que hi ha i el suport que té. Llavors, a partir d'aquí, hi ha dos tipus de processos, que són els químics, que mitjançant dissolvents has d'anar eliminant aquesta pintura, i els procediments mecànics, que és en sistemes de microabrasió, no, de microprojecció de partícules, que el que fa és anar eliminant aquells racons o aquelles parts que són més complexes de retirar. Sempre, sempre, sempre intentant no agredir el suport. És a dir, la nostra intenció és que al final que aquest suport no es quedi deteriorat. El que sí que passa moltes vegades és que quan has netejat el grafiti, només el grafiti, és clar, com que tota la paret estava bruta d'anys, llavors es veu molt neta i llavors has de netejar tot el conjunt. Vull dir que, per bé i per mal, al final, la zona que has de treballar no és tan sols la zona del grafiti, sinó tot el parament que respon a aquell pla. Llavors, el que fem de cara al futur, en els llocs que sabem que hi ha una incidència, com passa, per exemple, al centre de Barcelona, que hi ha llocs que hi ha parets que són ja abonades a haver-hi grafiters, perquè ho sabem, doncs és posar-hi unes pel·lícules antigrafiti, que és un protector, és una pel·lícula protectora que ens ajudarà a retirar-lo, perquè fa com un film, diguéssim, de barrera entre la paret, entre el suport de base i la pintura. Llavors ens és més fàcil retirar-ho. Però això només en llocs que sabem que realment hi ha una incidència continuada de grafiters.
I es pot donar el cas, no sé, et pregunto des de la ignorància, que un cop s'ha fet aquesta actuació, s'ha netejat el grafiti de la superfície on heu hagut d'actuar, que hi hagi un seguiment posterior per comprovar doncs, que allò continua en bon estat?
Sí, sempre intentem, en totes les intervencions que fem, fer un seguiment. Primer un seguiment recent, al cap d'una setmana o dues setmanes, veure com està, com es comporta, i llavors al cap ja progressivament, ja de manera més o menys geomètrica, cada equip sense anar-hi passant per veure que aquella superfície realment està en bon estat. Perquè sobretot el problema que tenim amb els grafitis amb edifici històric és que, com que es fan en parets que no han estat mai restaurades o que tenen porten molts anys sense que ningú hagi ficat tipus de neteja, doncs el fet de netejar aquesta part condiciona a tot el conjunt. Llavors sí que ja és un projecte una mica més gran i bastant més costós, evidentment.
I, escolta, heu fet moltes actuacions o teniu moltes actuacions per netejar aquests grafitis vandàlics?
Sí. Sí? Sí, realment sí. Avui dia, diguéssim, és una de les problemàtiques més importants que té el patrimoni històric. Vull dir que arreu de Catalunya i del món, la facilitat que hi ha per fer una denúncia, per fer qualsevol marca, senyal, el que vulguem en una superfície, sempre és molt fàcil. Llavors, clar, reben qualsevol superfície. La ciutat de Barcelona destina no sé quants milions d'euros anuals a la neteja de grafitis de façanes. El que passa que, és clar, quan és un edifici que no té cap importància històrica no hi ha cap problema com es netegi. Però quan és un edifici que té una importància històrica com el monestir de Sant Cugat, evidentment allò hi han de fer gent especialitzada i amb un altre procediment, que és més lent.
Vaja, Pere, que us ha sortit feina extra, eh?, a la que vosaltres teníeu previst.
Sí, sí, totalment. És una cosa que ja portem ja uns anys que anem cap aquí i de moment no és una cosa que vagi a la baixa. En tot cas, això forma part d'una cosa claríssima, que és educació. Educació. Això ja s'ha d'inculcar des de les escoles a petits, el respecte als monuments històrics, no? que s'entengui per tothom que allò és forma part del nostre patrimoni, del nostre llegat, i que l'hem de mirar de conservar el màxim possible. I això tant va per fer el que fa el grafiti com per aquella persona que el toca, que fa una foto i s'enfila en una columna i s'agafa, com passava fa uns anys, que ara ja no passa, al monestir, per exemple, i tants altres llocs, que a vegades no tenen cap tipus de control.
Doncs agraïm al Pere Rovira, coordinador de Pintura Mural i Escultura en Pedra del Centre de Restauracions de Béns Mobles de Catalunya, la seva feina. Li agraïm la seva feina i li agraïm que hagi vingut avui al Faves per explicar-nos-la. Que vagi molt bé, Pere, bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres per poder-nos explicar i donar llum a la nostra feina, que és molt important. Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar. Tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Avui a l'Espai de Gastronomia volem parlar d'un pastís que no deixa de guanyar adeptes, el cheesecake. Aquestes postres d'origen nord-americà s'han convertit en una de les opcions preferides per als amants de la rebosteria i del formatge. I ben aviat a Sant Cugat hi haurà un nou establiment que posarà a disposició de la ciutadania aquest pastís, el Cheesecake Barcelona. Per descobrir quina és la seva proposta i per què han decidit obrir el seu segon establiment a la nostra ciutat, ens acompanya Javier Peñalbert, que és propietari de Cheesecake Barcelona. Javier, bon dia.
Buenos días, ¿qué tal?
Explica'ns una mica com i quan comença l'aventura de Cheesecake Barcelona.
Bueno, l'aventura comença a la pandèmia, em vaig quedar a l'atur, vaig estar 7 mesos sense curar l'ERTE i vaig començar a fer cheesecakes i a poc a poc vaig guanyar un petit racó amb la gent de Barcelona, amb els clients de la restauració i, bueno, mica en mica.
Mm-hmm. Quina és l'estructura de l'empresa? Ara obriu el segon local aquí,
bueno,
a Sant Cugat?
Nosaltres tenim un obrador aquí a Sant Cugat i el que fem és delivery tant al particular com a l'hostaleria.
Però teníeu el local de Barcelona i ara
obriré... No, d'augment no tenim a Barcelona, no? És el primer, és aquí a Sant Cugat.
Ah, molt bé. Quants treballadors sou ara?
3.
Algun soci t'acompanya en
no,
aquesta aventura?
No, estic jo sol.
Estàs tu sol?
Sí.
I tu formes part de l'equip de cuina o només gestiones? Com t'organitzes tu?
Jo ho faig tot, com aquell que diu.
A l'home orquestra?
Jo apago los fuegos, com se dice. Jo intento gestionar l'equip de la botiga, diguem, que estarà allà ara. Faig facturació, faig els pastissos, gestiono també els clients d'hostaleria i, bueno, tinc una persona també a l'obrador que m'ajuda i tal. Bueno, si no, no donaria l'abast.
Mhm. I quina és la importància que li doneu a les xarxes i a la creació de continguts, perquè us hem trobat a través de les xarxes. Precisament.
Bueno, jo crec que avui en dia tens que estar a les xarxes socials perquè és una plataforma que t'ajuda a arribar a molta gent.
Mm-hmm. I de moment a vosaltres us ha donat resultats.
Sí, la veritat que sí, va molt bé també. Ho fem amb molt carinyo, amb molt amor, intentem tot el que pugem a les nostres xarxes socials que tingui bona qualitat d'imatge, bon so, bueno.
Perquè web no en teniu.
De moment no.
I funcioneu bàsicament amb xarxes socials, que ja us
correcte,
va bé.
Amb TikTok i Instagram.
Mm-hmm. Serveix per promocionar l'empresa, per promocionar el producte.
Correcte. Saquem novetats també, moltes novetats. Totes les cheesecake noves i de temporada les traiem per allà.
I com funciona el tema de les comandes dels pastissos?
Molt fàcil. Totes les reserves es fan 24 hores abans de l'entrega al client, perquè les fem just 10 hores abans de que li arribi a ell. O sigui, són superfresques.
O sigui que feu segons comanda.
Correcte, no treballem amb estoc, per mantenir la textura i la seva frescura.
Mm-hmm. Tu ets chef?
Correcte.
Explica'ns una mica la teva trajectòria.
Vale,
va.
Mira, jo vinc de treballar amb Estrella Michelin, vinc de treballar amb David Muñoz, vinc de treballar amb Juan Mari Arzac, vaig estar de chef executiu al primer equip de l'Espanyol, i bueno, la vida m'ha portat a fer cheesecakes.
I per què cheesecakes?
Bueno, perquè es va posar molt de moda en aquell moment i vaig decidir fer això perquè creia que tenia una recepta molt bona i a la gent que li provava, que eren els meus amics, els meus familiars, li agradava moltíssim i miraven tocar la tecla acertada.
Però tu, quan vas començar en el món de la cuina, t'esperaves o la teva intenció era dedicar-te a la rebosteria?
No, mai m'ha agradat. Mai. Jo sempre he sigut de cuiner i mai m'hagués imaginat acabar fent cheesecakes, ni pastissos, ni... És d'això, a mi m'agrada molt més el que és cuinar, o sigui, fer caldos, fer sofregits, fer plats, o sigui, plats salats. Sí, però la vida al final et porta per camins que mai se sap.
El que passa és que, clar, pastissos de cheesecake, seguint la teva versió, la teva oferta, doncs aquí tens una varietat per triar, remenar i provar.
Correcte.
Perquè, explica'ns una mica quins tipus feu de cheesecake.
Vale, podem anar als cheesecakes de formatges, tant cabrales, parmesà, gorgonzola, pera i diazabal fumat, com podem anar als dolços, Oreo, Kinder... et dono una exclusiva, farem a la botiga un de pantera rosa, podem anar a un de donut, xocolata blanca, o sigui, tenim més de 20 cheesecakes a la carta... i sempre per temporada ens agrada treballar en temporada. Ara actualment tenim un de Ferrero Rocher i de Torrón de Gijona.
Ara que arriba Nadal.
Correcte.
I quins són els més típics o els que més demana la gent?
Uf, la gent demana... És que segons la persona, o sigui, al final... A mi personalment m'agrada molt més els de formatge perquè són molt més diferents, però la gent acaba tirant més per als dolços.
Sí? Pal
d'Oreo, crema catalana, Kinder Bueno... Sí, sí. El de Lotus, que està molt de moda. El de Lotus ho venem moltíssim.
Clar, ara la gent que escolti estarà pensant, a veure, exactament com m'he d'imaginar aquest cheesecake amb aquestes versions que ens està dient el Javier. És a dir, on trobem l'Oreo, on trobem el Lotus...
Tots els nostres pastissos de formatge van farcits de l'ingredient principal que la gent demani.
Molt bé. I escolta'm una cosa, com decidiu quins pastissos nous fèiem, amb quins sabors?
Bueno, al final també el que marca una mica el mercat, o sigui, al final nosaltres, el que et dic, ens agrada treballar molt amb producte de temporada i després la nostra imaginació, el nostre IMSD, de fer proves, el que més s'agradi i a partir d'aquí fem i no fem, perquè hi ha molts que els descartem després. Perquè no surten, o perquè no m'agraden a mi, o perquè no m'agraden a l'equip, o...
O sigui que tu ets a l'IMSD, és a dir, el senyor que va tastant i
correcte,
va provant.
Correcte, correcte. Sí? Després tinc parella conejillos d'Índies que vaig donar a provant i tal, però bueno.
Digue'm un que t'hagi sorprès a tu mateix. És a dir, una combinació que diguessis, la vaig a provar, però no, això no fa pinta de... I
no
després...
fa pinta... Bri trufat.
Bri trufat?
Correcte. Vaig començar a fer proves, sí, vaig començar a fer proves amb tòfona i van començar i tòfona amb bri, tal, pim, i està boníssim. O sigui, a mi és dels meus... els que més m'agraden, dels meus preferits.
Clar, els últims anys el comerç o la popularització del cheesecake doncs és molt, molt, molt evident. Trobarem a tot arreu. Expliquen per què són diferents els cheesecake que trobarem a Cheesecake
Mira,
Barcelona.
Principalment per la qualitat de producte que utilitzem. Em poso un exemple. El pistatxo que nosaltres utilitzem me l'envien directament d'Itàlia, de Bronte. És una crema que utilitzem 100% de pistatxo, o sigui, no porta ni sucres, ni llet en pols, ni res de res. És pistatxo 100%. Clar, tu quan proves això dius... Uau, o sigui, és increïble aquest sabor. I després, la textura dels nostres cheesecakes. La cremositat que tenen, bueno, són espectaculars. La veritat que estan molt bones.
Quina publicitat, eh? Quina publicitat. Parlem dels preus?
Vinga.
Perquè, no sé, hi ha diferents mides, hi ha
correcte,
diferents tamanys...
Correcte, correcte. Nosaltres sí? A la botiga farem tant porcions que rondaran entre els 4,80 i 6 euros, més o menys.
Porcions de quin pes, aproximadament?
Porcions aproximadament de 200 grams, o sigui que són bones porcions, o sigui que estaran molt bé. Després tindrem, això també és exclusiva, no sap ningú, eh?
Vinga, a veure.
Tindrem una petitona per dues o tres persones, que la vendrem entre 12 i 15 euros.
Val.
Tenim la mitjana, que es ronda entre els 25 i 30, i ja ens anem a la gran, però la gran, clar, la gran és per 14 a 16 persones, que ronda els 35, 40, 50, si és de festuc, de pistatxo, perquè, clar, la crema que utilitzem al cos és molt alt, molt, molt alt.
Val la pena gastar-se...
Jo crec que sí, que la provin, sí, no? Que la provin i després ja...
I, escolta'm, quin tipus de client teniu?
El client, el target de client al final és molt ampli, o sigui, des dels 16 anys fins als... Bueno, jo he repartit fins a persones grans de 60, 65, 70, o sigui, el target és molt gran. Sí que la veritat que és més de dones que d'homes, aquest món, o sigui, al final el sucre i la pastisseria li agrada més...
Però després quan
més...
ho tenen a taula també s'ho mengen,
sí,
eh?
Sí, sí, s'ho mengen també, però és un món, per el que jo he vist, per al meu mercat, és més de dones que d'homes, però també li agrada, a tots els meus amics li encanta el xisque i, bueno...
I acostumen a ser pastissos per celebracions especials, per aniversaris...
Correcte, correcte, sí? Però bueno, també d'anar caminant pel carrer, mira una botiga, tal, i ho tastes, i al final també o un sopar a casa amb la teva parella, perquè suposo que també estarem en plataformes com Globo, Justit i tot això.
Uh-huh. Teniu una carta tancada o feu pastissos personalitzats per encàrrec? Si algú va i diu, mira, jo necessito que em facis
podem,
això,
podem ho fer-ho. Podeu fer? Al ser un obrador podem escoltar el client i podem fer prova i si queda bé li podem fer sense cap tipus de problema.
Uh-huh. El local que obrireu a Sant Cugat està al centre.
Correcte, al Mercat Vell, al costat del Mercat Vell.
És un establiment que la gent s'hi podrà quedar o és només per anar a comprar?
Sol és takeaway.
Només és takeaway.
Correcte. També que la gent sàpiga que fem delivery tots els dies, tant a Barcelona com a l'àrea metropolitana com aquí a Sant Cugat.
Uh-huh. I ara mateix encara continueu fent obres, no?
Correcte, però ja queden poquetes setmanes, està ja a punt de caramelo, com es diu, i res, en poquetes setmanes ho tindrem ja acabat.
Per Nadal podrem menjar cheesecake,
correcte,
Barcelona?
Correcte.
Per Nadal sí?
Per Nadal estaràs segur, 100%.
O sigui que has d'obrir abans de Nadal?
Correcte.
No tens el dia encara?
No, encara no, però suposo que entre la primera i segona setmana de desembre ho penjarem a les nostres xarxes socials i tindreu la data, la data exacta.
Després del pont, està bé.
Correcte. Suposo que andaran per allà. Com entreu la informació, eh? Com entreu...
Home, és bona època després del pont, perquè
sí,
pel
correcte.
Pont la gent, tu ja saps que
correcte.
Sant Cugat marxa,
per això,
no?
Per això no ho hem volgut fer pel pont, perquè sabem que la gent marxa i volem, perquè volem regalar el primer dia entre 500 i 600 racions, perquè la gent provi.
Val. Què teniu previst fer? Fareu inauguració, imagino?
Farem inauguració, vindrà, si tot va bé, un Instagramer molt, molt gran de Barcelona per fer la promoció, i a part d'això estem imprimint quasi 1.500 flyers per repetir, per repartir als col·legis, per repartir per al monestir, per repartir a tots els llocs, a la zona del cine, bueno...
Doncs serà un boom. Arriba cheesecake a Sant Cugat, no? I esperes que sigui un èxit.
Correcte. Al final tampoc, o sigui, tampoc, sincerament, no em vull fer el més ric del món, però jo la veritat que el que vull és que la gent provi i li agradi. O sigui, al final és per un cuiner i per una persona que es dedica a això, o sigui, al final el més important és fer feliç a la gent a través del teu treball.
Clar. M'imagino que preguntar-te per futurs projectes,
ui,
ara que encara
queda
estàs...
Queda molt lluny.
Ara que encara estàs embolicat amb aquest...
Correcte, queda molt lluny.
És difícil.
Correcte.
No, ho dic perquè, clar, com
però
que la...
Però mai se sap. Mai
com
se
la
sap.
Rebosteria se t'ha posat, correcte, pel camí quan tu pensaves anar per un altre...
Correcte, però bueno, mai se sap. El primer, passet a passet i molt centrat en aquest primer per fer les coses molt, molt ben fetes... i fer feliç a la gent amb les nostres cheesecakes.
Bé, doncs vindrem a visitar-te, a conèixer Cheesecake Barcelona, al mercat de Pere Sant, Javier Peñalbert, propietari de Cheesecake Barcelona. Moltíssimes gràcies
per
la visita.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens veurem després del pont.
I tant que sí.
Perfecte.
Us esperem a tots allà.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Amb aquest bon sabor de boca acabem el Faves Comptades d'avui. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí, aquí tornarem a ser. Gràcies a tots, molt bon dia.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.